Diàlegs amb l'alcalde. Els divendres fem un repàs a l'actualitat municipal parlant directament amb l'alcalde de Vilafranca. Diàlegs amb l'alcalde, cada divendres al migdia.
Hola, com estem? Bon dia. Benvinguts al Diàlegs amb l'alcalde, aquesta conversa que mantenim cada setmana amb l'alcalde de la vila, que ja ens està esperant al seu despatx a l'Ajuntament. Pere Regull, alcalde de Vilafranca, com estem? Bon dia.
Molt bé, bon dia. Què tal?
Alcalde, per cert, ahir una representació de l'Arc Metropolità, aquest grup de pressió que formen els alcaldes de Sabadell, Terrassa, Rubí, Mataró, Martorell, Vilafranca, Granollers, Mollet i Vilanova, es van desplaçar a Madrid per exigir al Congrés que en el context d'aquesta llei d'enjudiciament criminal, ho he dit bé?
Sí.
Vostè que és alcalde? Sí,
enjudiciament.
Criminal, molt bé. Doncs en el context d'aquesta llei, que amb les esmenes que hi ha, que s'aprovés, sí, doncs, el que en diríem un desallotjament exprés en 48 hores. Estem parlant de les ocupacions de vivendes, d'habitatges, ocupacions il·legals. És a dir, que si no hi ha una demostració per part de la persona que està ocupant aquest pis, que aquest pis és seu, doncs aleshores pugui ser desallotjat. Això va també en aquell context que dèiem de que en aquestes esmenes a la llei, doncs, ajuntaments i comunitats de veïns puguin també intervenir a l'hora de personar-se per, en cas d'ocupacions conflictives, puguin ser desallotjades. 4.000 habitatges ocupats en el conjunt d'aquests municipis que formen l'Arc Metropolità. I vostè al final no hi va anar, però. Hi havia d'anar i no hi va anar, eh?
No, perquè hi havia una fira a Madrid.
Sí?
Vaig mirar el preu dels hotels, estava desorbitat. I vaig,
sí,
pensar que, escolta, anar-nos a gastar ara, igual entre l'hotel, el tren, que tampoc hi havia trens, teníem que anar igual amb avió, igual, bah, era un desori anar-se a gastar més de 1.000 euros per un dia, per una reunió de reunions del matí. Doncs sí, hi anaven companys meus i ja vaig dir, escolta, aniré un altre dia jo, eh? No hi ha problema. La feina la prèvia ja es va fer i després l'anada d'allà també. I veurem,
sí, sí.
A més, s'estan tirant endavant projectes, com molt bé deia vostè, no? Les lleis, tant l'enjudiciament civil com la criminal, com totes, s'han d'anar adequant a la societat i a les demandes de la societat, no? I en aquest cas tenim una llei totalment obsoleta i que no permet garantir els drets de la gent, doncs, de tenir el seu pis, i es pot trobar situacions realment molt fortes. I quasi us diré que Vilafranca, de totes aquestes ciutats que s'han anomenat, segurament és de les ciutats amb menys afectacions, tot i que en tenim moltes, eh? Recordem que cada any en desallotgem més d'una cinquantena, Més d'una cinquantena. Que això vol dir que n'hi ha molts més encara, d'ocupats, però pensi que hi ha ciutats d'aquest entorn, d'aquest arc metropolità, en què la situació és gravíssima, és gravíssima, molt pitjor que aquí. I s'ha d'abordar, és un tema que s'ha d'abordar.
S'ha de dir que aquest desallotjament exprés que es demana en 48 hores és el que s'aplica a la majoria de països, eh?
I tant.
Vull dir, a França...
No hi ha cap país d'Europa que es deixi...
Alemanya, Itàlia...
No hi ha cap país d'Europa que es deixi com aquí el tema, eh?
I això per què creu vostè, com a advocat, ara li parlo, què passa? És a dir, perquè diu... Després és la interpretació de la llei.
Aquí hi ha diverses... Jo crec que es conjuguen diverses coses.
Una,
sincerament penso que les directrius polítiques que arriben des de dalt a Mossos, perquè aquí hi ha tres poders implicats, Mossos d'Esquadra, jutges, i governs, governs ja municipals. Jo crec que hi ha dues potes que no acaben de funcionar bé. Mossos, jo crec que ells farien molt més del que fan, i que hi ha unes directrius polítiques de no ser massa contundents amb això, perquè en la mateixa llei aquesta situació no es dona a altres llocs de l'estat espanyol, amb la mateixa llei. Per tant, la llei s'ha de canviar, ha de facilitar les coses, però hi ha una part que és acció també, i aquesta acció des de... I la prova la té vostè amb què a Catalunya hi ha la gran... Hi ha la majoria d'ocupacions, on hi ha el problema realment d'ocupacions a l'estat espanyol, és a Catalunya.
Sí, per 50% tant, segons per tant, unes últimes dades que van aparèixer. 50% a Catalunya.
Bueno, la província de Barcelona, sobretot, és la sí, gran afectada, eh? La gran afectada. Però sí, clar, que si amb aquestes xifres, dius, escolta, com pot ser que acumulem el 50% de problemàtica? És que a la resta de l'Estat no hi ha problemàtica social? Que és que no s'obre vivenda o no hi ha o no falta vivenda social a la resta de l'Estat? Falta el mateix que aquí. I la gent no dorm als carrers més allà que aquí. Per tant, hi ha algunes coses que no s'estan fent aquí. Per tant, una de les potes falla, l'executiva, diguéssim. Però també jo crec que l'acció dels jutges podria ser més contundent o més àgil o més atendre, que és una problemàtica que genera alarma social. I per tant, s'hi ha d'atendre. Ara, que la llei s'ha de canviar, evidentment, i que s'ha de facilitar això, sí. Que s'ha d'arbitrar la manera de que aquesta gent no quedi al carrer, també. Que no s'han de fer polítiques de que atraiguin més gent de la que li podem donar sortida social, també. Hi ha tants temes imbricats aquí.
No, està clar, està clar, està clar.
Si tu fas una política o unes polítiques de comunicatives de govern, parlo a nivell de Catalunya, en què el que fas és, escolta, aquí veniu, que aquí volem a tothom, està molt bé, sí que volem a tothom, però no podem tenir a tothom, perquè no podem solucionar el problema del món. I això hi havia un pacte ja a nivell d'estats i a nivell de perquè aquests temes se solucionin. Estem parlant d'un problema molt global.
Alcalde, passem a un altre tema. Li vull plantejar com a polític. És a dir, no que comencem a discutir els ets i els uts del cas, sinó com a polític. És a dir, Junts... avui acaba aquesta consulta que ha fet amb la militància, els seus dirigents, han fet el seu, per si continuen o no en el govern. Jo la pregunta que li faig com a polític és, aquest exercici, que no només passa en la política, també passa en altres àmbits d'esferes de poder, doncs directives, per exemple, del Barça, en alguna ocasió, doncs, que ha hagut de prendre una decisió molt incòmoda, doncs fem una assemblea de compromissaris, que siguin els compromissaris els que ho decideixin. Això de delegar la presa de decisions delicades, realment de calat, com a líders, en aquest cas d'un partit polític, en la militància, vostè com ho veu? Com un exercici doncs, de democràcia pura o com una renúncia a les responsabilitats que ha de tenir un dirigent, un governant, un polític, un líder?
En una circumstància normal en què un partit està... hi ha una certa... unitat d'estratègia o d'acció, com li vulgui dir, no seria normal, no seria lo normal. O, li diré més, en un ajuntament, jo sempre, ja quan sento parlar dels pressupostos participatius, està molt bé, però compte perquè la participació de la ciutadania és la cada 4 anys, les eleccions, aquell dia dipositen amb unes persones, que som nosaltres, la responsabilitat per governar. I llavors, si ho fem bé, fantàstic. Si no ho fem bé, nosaltres som els responsables. Si nosaltres ens traiem les pilotes fora i ho anem passant tota participació, primera, la participació està per veure, perquè no s'ha aconseguit cap sistema bo que garanteixi que realment tota la gent participi. No hi ha participació més alta que les eleccions. A partir d'aquí, totes les altres són molt minoritàries, perquè com a màxim vostè en grups de participació tindrà 200 persones, i a sobre, amb el polític fa que s'excusi, no, perdoni, jo vaig prendre aquesta decisió perquè aquelles 200 persones que van fer aquell procés participatiu, que és un procés important, el que volia, si vol 500, si m'apura, aquests van decidir això. Jo, escolti, em trec la responsabilitat de sobre. Per tant, amb això li dono una mica la raó en el sentit que vostè pregunta. Ara bé, en aquest cas, quin és el problema? Doncs que jo crec que la militància de Junts no pensa el mateix, hi ha dos sectors diferenciats i que és important que amb una decisió tan forta com aquesta, d'entrar o de continuar el govern o de sortir-ne, doncs que opinin, perquè això vol dir que hi ha dues ànimes, no? Com diu, i és veritat, hi ha dues ànimes dins de Junts, i veurem doncs quina és l'ànima que realment domina entre la militància. No és normal, però quan no hi ha realment unitat estratègica d'un partit o de la unitat ideològica, quasi si m'atreviria a dir, doncs pot passar aquesta cosa, i quasi li diré que és el més democràtic en aquests casos. No?
Canviem de tema. Avui se celebra la gala dels Premis Binari a Vilafranca.
Sí.
Vilafranca, capital del vi. És una manera de reafirmar la marca, aquesta, alcalde?
Home, evidentment. Nosaltres sempre intentem estar al capdavant de les iniciatives relacionades amb aquest món, el món vitivinícola. Ho hem dit milions de vegades, i segurament hi ha gent que ens critica per això, però sí que hi ha una... l'economia és molta, d'economia n'hi ha molta, i de tots els sectors, però n'hi ha una que ens dona marca a nosaltres. Vilafranca és relacionat vi, vinya, i si m'apura, castells. O sigui, són les dos binomis, els dos àrees en la que nosaltres és el nostre ADN, no? I aleshores l'hem de potenciar.
Sí. No, és que ara fa gràcia, perquè ara que he dit això, sí. I és veritat, perquè o sigui, l'economia del Penedès està molt diversificada, i hi ha aquí la presència de diferents indústries que estan donant molta feina a molta gent. Però sí que és veritat que és una miqueta, sempre hi ha d'haver-hi alguna marca que t'identifiqui, i si tens la sort, que això moltes comarques no ho tenen, si tens la sort que tens una marca potent o un signe d'identitat potent que t'identifiqui, doncs treu-li el màxim de profit, no?
Món del vi, tot el que és el món del vi i castells. I aquí amb els Binari és uns premis que feien falta, perquè a Catalunya no hi havia uns premis del vi català, els premis del vi català, la qualitat del vi català. Sí. I això recordo que això es va començar per allà els 2012 o una cosa així, en plena crisi, en plena bufetada econòmica terrible, i en aquell moment que tot el que venia eren coses molt negatives, doncs va haver l'oportunitat de començar a muntar aquests premis. I vam dir, escolta, s'ha d'ajudar el sector valorant precisament el producte. Hem d'estar orgullosos en un país en el que pensi vostè que en aquell moment la gran majoria es bevia molt més vi a Catalunya, es bevia molt més vi de fora de Catalunya que no pas del país. Cosa que tot això s'ha anat revertint, i cada vegada, gràcies, entre altres coses, a premis com aquest, en què valoritzen els vins d'aquí, cada vegada estem ja competint i superant els vins de fora, cosa que no passa a altres llocs, perquè si vostè se'n va a La Rioja, o si vostè se'n va a Navarra, o se'n va al Duero, o se'n va... entri en un restaurant i veurà la carta de vins, si és que en troba algun del Penedès.
No, ni un. Està clar, si viu...
El problema és quan anaves a Barcelona i tampoc en trobaves.
Correcte.
Per tant, aquests premis van en aquesta línia.
Correcte. I passem de premis al Mundial. El Mundial casteller. No podíem acabar... Home, sí, perquè això de concurs és un nom molt poc glamurós. Per una competició tan èpica com aquesta. Com va veure el concurs, alcalde?
Molt bé.
Com a casteller de Vilafranca.
Molt bé, amb els alts i baixos i amb la...
Va ser dur. Com ha de ser el concurs? Va ser molt dur,
Bueno,
dur.
Sí, com
sempre. Es va haver d'anar al màxim, sí. Es va haver d'encaixar...
Els concursos sempre són durs. Jo no en recordo cap. Potser un que va ser molt tranquil, un que va, inclús vam tirar un castell de propina que no... Però
el 4-9-net, Déu-n'hi-do.
El van tirar que poguessin no fer-ho, no? Però els altres sempre han estat durs. Sempre allò, a mi m'agraden les colles de Valls perquè... sempre hi ha batalla, ja ho saps, que vagis com vagis, allà no aniràs de passeig, i això és el que fa les coses èpiques, no? I les coses boniques. Jo diria que es va fer justícia, la colla que tenia més gama i més la que ja anàvem guanyant la lliga, diguéssim, eren els castells de Vilafranca, i són els que es van acabar imposant perquè tenien més gama, tenien més potència, però la jove de Valls va plantar cara d'una forma important, i la vella de Valls va estar de pega, i això el que li va passar a la vella un altre dia li pot passar a un altre, vull dir, no va en demèrit d'ells, perquè és una gran colla i que igual d'aquí dos mesos ens dona campanada, no? Vull dir que no, per Sant Úrsula, vull dir, jo m'agrada perquè, clar, lògicament, els que tirem cap a casa Castells de Vilafranca, doncs va demostrar que som una colla molt dura, molt forta, que malgrat la pandèmia i malgrat tot s'ha sapigut una cosa importantíssima, que jo sempre deia, canalla en podrem aconseguir sempre, anirem aconseguint de sempre. Costarà més o menys, però sempre la tindrem. El problema era la base. Tindrem gent a la base. Escolti, l'entrada a la plaça, no sé si vostè hi era, jo vaig entrar
amb
la colla, era a l'entrada, escolti, vam entrar més de 1.000 persones. 1.000 amb la colla. Van sortir 10 autocars, només amb autocar hi anaven 600 persones. I això fa, escolti, això a mi m'esborrona cada vegada que hi ha.
També transmetre ànims als xicots, que hi van ser dissabte, que no, que va ser una mica l'altra cara de la moneda, uns xicots que encara tenen l'oportunitat, però, de poder acabar la temporada descarregant el 4 de 8, que seria, com a mínim, acabar amb el 4 de 8 descarregat.
Tenen la base i tenen la força, són gent amb empenta i són gent que acabarà tirant endavant també les seves construccions. Jo sempre he dit que a mi el que m'agradaria és que les dues primeres colles del món casteller fossin vilafranquines. I sempre m'hi he apostat a dir una cosa que n'hi ha dels vers segurament que no els agrada sentir-ho, no? Però si jo poguéssim fer que l'1 de novembre només hi hagués la primera i la segona del món casteller i que fossin les dues de Vilafranca, seria fantàstic, fer un Sant Úrsula vilafranquí. Per tant, escolti, esperem que això arribi algun dia.
Alcalde, moltes gràcies. Ens tornem a retrobar divendres que ve. Bon cap de setmana.
Perfecte, bon cap de setmana.